Al matí, amb Raquel García.
La Fundació Bosch i Cardellach s'ha vist obligada a abandonar la seva seu del carrer Indústria per traslladar-se a l'espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Una decisió que no ha agradat a una vintena de membres numeraris de l'entitat, que van enviar una carta al director Ramon Ten per criticar una manca de transparència en el moviment. Aquests socis especials temen que es tracti només d'una acció perquè la fundació de l'entitat bancària pugui llogar el local del carrer Indústria, on hi ha l'arxiu històric de la Bosch i Cardellach. Ahir el diari de Sabadell publicava que aquestes pressions han portat a la dimissió de la junta directiva. Per aclarir com està la situació ara mateix, què ha passat i què pot passar en un futur, parlem amb l'exdirector de la fundació, Marc Batlle, i actual coordinador de la secció d'Arts i Lletres. Bon dia.
Bon dia.
Primer, expliqui'ns, actualment la Fundació Bosch i Cardellach ja ha canviat, ja ha fet el canvi de la seu al carrer d'en Font, on hi havia l'antiga biblioteca de la Caixa de Sabadell?
Físicament, el mobiliari ha anat a l'antiga escola industrial, que és més fàcil per mi, ens entenem tots. Però el canvi no s'ha efectuat, diguem-ne, com a entitat. No estem allà, encara estem al carrer de la indústria.
I llavors, què és el que hi ha allà físicament?
Mobiliari, però mobiliari, diguem, de cadires, i després, doncs, en aquest moment també hi ha les persones que treballen a la fundació i res més. En canvi, tot l'arxiu, tota la biblioteca, tot aquest material importantíssim per a la fundació és encara al carrer de la indústria.
Per què considereu, Marc, que és tan greu aquest trasllat de la seu?
A veure, per una sèrie de motius. Primer, t'he de dir que 30 i pico som els que... O sigui, a la Fundació, els membres numeraris poden arribar a ser-ne 50. Traient els que estan inhàbils o que no tenen participació mai com a membres numeraris, i som tots, excepte els que estaven a la Junta. És a dir, que és una actuació i una opinió, no puc dir el 100%, però sí més que majoritària. Després, què em preguntaves?
Doncs et preguntava per què considereu que és, doncs, tan greu aquest trasllat, aquests membres numeraris,
veure,
aquesta trentena.
Aquí, primer, la idea de que no podíem continuar en el carrer de la indústria va venir de que els números, l'opinió dels que portaven la qüestió econòmica era que no podíem ser al carrer de la indústria perquè les despeses eren molt importants i la manera de reduir aquestes despeses era anar a l'antiga escola industrial. Bé, nosaltres ens ho vam creure. Però quan encara no estaven tampoc en l'antiga escola industrial, doncs ens vam trobar els tres antics directors per parlar del tema, perquè no veiem clar que anant a l'antiga escola industrial tinguéssim menys despeses. Pensàvem que com a mínim podíem tenir les mateixes i que en canvi quedant-nos al carrer de la indústria i retocant i tenint unes actuacions per reduir pressupost, podíem continuar-hi perfectament. Això en primer lloc. I després, quan vam veure com havíem d'anar a l'antiga escola industrial, ens va caure l'ànima als peus, perquè el local no complia ni ordenances municipals, que això és greu, ni ordenances de seguretat, i a més impedia que les activitats que hem arribat a fer a la Fundació aquests últims anys, que han sigut moltes i que n'estem fent moltes, es poguessin continuar fent. I a més, parlant de la qüestió econòmica, resulta que vam fer uns números molt per alt, però vam veure que totes les coses que nosaltres fèiem en el carrer de la indústria, que no ens costaven ni cinc perquè teníem un auditori ben maco, anant a l'antiga escola industrial, resulta que havien de pagar per totes les coses que nosaltres muntéssim, perquè els auditoris de l'antiga escola industrial són propietat de la Fundació Antiga Caixa de Sabadell. A partir d'aquest punt vam parlar, vam entendre perfectament de que teníem, a més, tot el dret de continuar al carrer de la indústria, perquè el contracte establert en el seu moment havia de durar fins al 2030, i tot just estàvem al 2018, i a partir d'aquí doncs hi va haver una reunió de membres numeraris on hi érem tots, i la Junta també. Va ser una miqueta forta en el sentit de que les discrepàncies doncs hi eren manifestes i semblava que era difícil que ens poséssim d'acord. I a partir d'aquest moment els numeraris vam seguir treballant, vam demanar de veure'ns amb la Junta i fer una altra reunió de numeraris en base a l'escrit que ha corregut per aquí, etcètera, etcètera.
Uh-huh. Aquesta carta que vau signar, no? I on explicava aquesta situació.
La resposta de la Junta va ser: la reunió de numeraris es farà al seu moment oportú. Això es va passar fa una setmana i un dia, em sembla recordar. Bé, i llavors veiem que el dilluns passat, abans d'ahir, dimiteix la Junta. Jo ara podria dir, no sé per què ha dimitit la Junta. No ho sé. Perquè enraonant la gent s'entén. Però potser es va trobar violenta, no ho sé. La qüestió és que, fredament, els fets són aquests. Que no volem anar amb les condicions que està tot plegat en l'antiga escola industrial, perquè no hi podem anar. I en segon lloc, que creiem que podem continuar perfectament apretant-nos una mica el cinturó, que ja hi estem acostumats, al carrer de la indústria.
Perquè hem de dir que la Fundació està passant uns moments de dificultats econòmiques i la Junta doncs creia que aquest canvi de seu doncs podria ajudar a estalviar uns 40.000 euros del lloguer anual del carrer de la Indústria, tot i que vosaltres, els numeraris crítics, penseu que aquesta xifra, com em comentaves, no és correcta, perquè a més, si feu el canvi de seu, haureu de pagar, no?, per aquest auditori. O sigui que aquí hi ha el primer problema, no?, que els números no coincideixen.
No, perquè la primera reunió que vam fer aquesta numeraris que va ser bastant moguda, se'ns va dir que, a veure, que no sé si eren 7.000 o 9.000 euros que teníem de dèficit aquests dos o tres últims anys. De 40.000 no se'n va parlar. Jo no sé d'on ha sortit aquesta xifra de 40.000. Que pot augmentar, sí, però què passa quan hi ha dèficit, doncs, que és el que he dit abans, t'apretes el cinturó, prescindeixes de determinades coses que no són bàsiques pel funcionament de l'entitat, això no s'ha plantejat. I llavors el problema és que hi ha hagut alguns que s'ho han pres com a cosa personal, quan realment la voluntat de tots els membres de la Fundació és que això funcioni.
També comentaves ara, no?, que no esteu d'acord amb aquest canvi de seu perquè doncs, aquest nou espai, no?, ubicat al carrer Indústria no té, podríem dir, doncs, els mínims, no?, ni de seguretat, deies.
Sí, no té els mínims legals. Amb compte que era on érem abans, però abans no es tenia en compte això. Llavors, si tornes, has de complir.
S'ha d'adaptar, clar.
Has de complir, s'ha d'adaptar. I això ja suposa uns diners, però bé.
O sigui que s'hauria de fer una reforma.
Tal com està el local, amb els mateixos espais, pot haver-hi la solució de seguretat i de normativa, però això és incompatible amb què puguem fer ben feta la feina que nosaltres estem acostumats a fer.
I la realitat és que amb aquestes discrepàncies, no?, amb aquesta polèmica, al final, com comentaves, el director Ramon Tent doncs, ha dimitit i aquesta decisió també l'han pres la resta de la junta directiva de l'entitat. Com s'ha arribat a aquesta situació i com us han comunicat? No sé si hi han hagut converses després d'aquesta dimissió.
A veure, el director i uns quants càrrecs més de la junta els elegeix precisament a la junta de numeraris. Aleshores, si els elegeix la Junta de Numeraris, lo lògic és que si hi ha la voluntat de dimitir, es comunica a la Junta de Numeraris. En canvi, es va anar directament cap al patronat. Que el patronat, en el fons, és qui segueix les activitats de la Fundació i qui ajuda a mantenir la Fundació econòmicament. el president del qual patronat és l'alcalde, sigui quin sigui. En aquest cas no és el Matías Serracant, ho és perquè és alcalde. Uh-huh. I és clar, llavors la crisi va saltar en un moment que van prescindir de fer una reunió de numeraris per si volien presentar la dimissió o per si ens posàvem d'acord i tiràvem endavant. Val a dir que per part nostra, el nostre desig d'entrada era continuar el carrer de la indústria i que continués la mateixa junta. Però jo no m'explico la dimissió, no me l'explico, només me l'explico per personalismes. Aviam, tots volem el bé de l'entitat. El que passa que a vegades es donen casos que no s'haurien de donar, i és que quan hi ha membres importants d'una entitat que al mateix temps formen part d'una altra entitat i que en un moment concret les idees, els programes, l'activitat d'aquestes entitats es veu, diguem-ne, amenaçada, com reaccionen i com han de reaccionar aquestes persones que estan a les dues bandes?
Això vols dir que hi ha duplicitat de càrrecs amb
exacte,
la Fundació exacte. Caixa Sabadell? Vols dir?
Hi ha duplicitat de càrrecs amb numeraris de la Fundació Bosch i Cardellac i amb un membre important de la Junta de la pròpia Fundació Bosch i Cardellac, i també tenen càrrecs importants en la Fundació Antiga Caixa de Sabadell. A veure, la Trinqueu deia amb aquella cançó que deia que no es pot tenir dues pàtries, i això és veritat, no es poden tenir dues pàtries. Aleshores, esclar, amb tota la bona voluntat del món, jo, cuidado, no critico el fet d'intentar salvar la criatura de manera que no hi hagi dolor, però és molt difícil, hi ha dolor, i després crec que prendre's tant a la valenta per qüestions personals la Junta, principalment en aquest cas el director i el vicedirector, i a més que la resta de junta dimiteixin per lleialtat, jo aquesta lleialtat no l'entenc, jo entenc que la lleialtat ha de ser amb l'entitat i no amb les persones. Compte, que sóc amic de tots, com crec que són amics meus. És un moment difícil, vol dir que ha passat, que han presentat la dimissió i que llavors hi ha un buit de poder. I com se soluciona? Doncs per força l'alcalde, com a president
del patronat,
no? Ha d'agafar les regnes.
Clar, ha d'agafar les regnes i llavors què és el que passarà? Haurà d'escollir una nova junta, un nou director?
No, l'alcalde que ha de fer, i ho tinc clar, que jo veig que en aquest cas com a president del patronat ho ha fet bé, és doncs convocar una junta de numeraris i acte seguit convocar el mateix dia i a continuació el ple de la Fundació Bosch i Cardellac, en el qual s'ha d'elegir, lògicament, una junta provisional, i que aquesta junta provisional, amb el mínim temps possible, prepari, d'una banda, crear la nova junta, i de l'altra banda, si hi ha d'haver diàleg amb la Fundació Antiga Caixa de Sabadell, uh-huh, que sigui aquesta junta provisional, que el mogui. És a dir, és una solució que està cantada, vull dir, i ho farem, i a més, si no hi ha problema per agendes, si avui és un dia, quin dia som? Avui, 20 ja?
Avui, 19.
19, doncs el dia 27 tenim previst fer aquesta reunió, és a dir, que anem de pressa, perquè és absurd que estiguem en un buit de poder. A més, també aquesta junta provisional repassarà els estatuts i el reglament d'ordre intern de la Fundació perquè una situació d'aquestes de buit de poder no es produeixi. Ara ens en sortim com podem, gràcies a que tenim el patronat, uh-huh, però hem de tornar a la normalitat al màxim de temps possible. I a més, nosaltres creiem i convidarem en la junta provisional que en formin part també part de la junta cessant.
Perquè, clar, explica'ns, a part d'aquests membres numeraris i de la junta directiva que ha dimitit, ara ens explicaves, no?, que com en tota fundació hi ha aquest patronat, però què és i per qui està format? I també, doncs, què diuen doncs aquests membres del patronat de la Bosch i Cardellac?
Mira, ara, si em fas dir els que en formen part, jo fa molts anys que vaig ser director, i si els que hi havien. Hi ha l'alcalde
doncs
com a president, Uh-huh. I llavors hi ha doncs, la Fundació Antiga Caixa de Sabadell, precisament n'és un. Em sembla que encara hi ha el Gremi de Fabricants, hi ha el Banc de Sabadell, hi ha, no sé si el Taulí també hi és, i alguna entitat privada que no em facis dir el nom, però que hi és. Són uns quants que, gràcies als quals econòmicament nosaltres podem subsistir, perquè amb les quotes dels membres no podem convidar a ser membre de la Fundació Bosch i Cardellach i dir, vens a treballar i a més has de pagar.
Clar, potser una de les solucions, no?, o un dels problemes que teniu és la manca de nous membres per la Fundació, d'aquests socis, no?, que potser doncs, podrien ajudar. Per què? Què és el que es necessita per doncs, formar part d'aquesta entitat?
No, per formar part de l'entitat. La Fundació Bosch i Cardellach es necessita que tres membres de la Fundació et presentin, que es presentis un currículum i llavors doncs, s'estudia si s'aprova o no s'aprova per part de la Junta General, diguem-ne, de l'assemblea de l'entitat. I així és com ha anat entrar gent, i n'han entrat, i molts, perquè abans eren números clausos quan jo vaig entrar a la Fundació, no com a director, sinó quan vaig entrar-hi, tot estava molt més limitat, els numeraris només podien ser 30, i llavors havies de demostrar moltes coses perquè et deixessin entrar, perquè era molt selectiu, equivocadament selectiu, crec jo. Ara no, ara has de, ja no es pot presentar qualsevol, no? Què has de ser per ser membre de la Fundació? Doncs ara tu tens un currículum, tu el presentes i t'han de firmar la presentació com a aval uns senyors que són en aquest moment membres.
Hi ha moltes dones a la Fundació?
Cada vegada més. Hi ha moltes dones a la ràdio?
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Sí. Déu-n'hi-do. Explica'ns, suposo que també, no sé, penseu que potser doncs, la Fundació Caixa Sabadell doncs, també doncs, voldrà llogar l'espai aquest que té, al carrer Indústria.
Bé, per això aquesta junta provisional, que ara no em surt exacte la paraula, quan una entitat té un problema surt una junta que és provisional, però no em surt la paraula. Uh-huh. Parlarem. És una de les feines que farà aquesta Junta Provisional. Parlarem. Sempre no ben entès que la Fundació de l'Antiga Caixa de Sabadell recordi que nosaltres tenim contracte fins al 2030. Clar, això és, hi ha un moment, el moment que les dues fundacions tenen interessos contraposats, és difícil. Però, és clar que ens en sortirem. El que no volem és que se'ns ofereixi una cosa que no funciona.
A més, un dels problemes, suposo, del trasllat és saber què és el que passarà, no?, amb l'arxiu de Bosch i Cardellach. Per qui no ho conegui, quina és la importància d'aquest fons documental?
És molt important. La Fundació havia tingut contactes amb l'Ajuntament en el seu moment, en el sentit de que tot el que és arxiu de meroteca de l'Ajuntament es pogués portar a l'arxiu de la Fundació Bosch i Cardellach, que ens lloguessin l'espai i aquest llogar, amb aquests diners que ens entrarien, podien solucionar, sumant-ho entre tot els ingressos que tenim, el problema aquest. I es alleugeririen el problema d'espai que té l'arxiu. Però, per motius que, esclar, a mi em superen, perquè no ho sé, doncs va acabar amb res, això. I, esclar, tenim també, encara que, diguem-ne, desfassat, és tot el contingut de la biblioteca, una vegada, diguem, garbellada per part de tota una sèrie de personatges de la Fundació, precisament, doncs tenim tot això, que, esclar, és una biblioteca que no ha augmentat el seu contingut, perquè, esclar, això sí que es necessiten diners per augmentar-ho. Però diguem que la Fundació Antiga Caixa de Sabadell ha de tenir en compte que nosaltres tenim la biblioteca i la vam acceptar, el tenir-la, i ells la van poder no tenir.
Clar, i ara què pot passar amb tot aquest fons documental? No sé, l'arxiu encara hi és, no? El carrer Indústria, entenc?
Sí. Pot passar, doncs si nosaltres continuem al carrer Indústria no passa res. I si no continuem al carrer Indústria, llavors, doncs, hi han hagut contactes amb l'Ajuntament per possibles llocs. El que passa que són llocs que en aquest moment no se'n disposa. És a dir, l'Ajuntament de tant en tant, doncs, en funció d'aplicar la normativa de les mansanes de transformació d'ús, en funció de que un equipament es aconsegueixi a canvi de fer uns pisos, que això està contemplat en el Pla General de Sabadell i les ordenances, doncs disposarà d'uns llocs concrets. Però en aquest moment no en disposa. Vol dir que... I si acabés que nosaltres haguéssim de marxar del carrer de la indústria i vingués algú, què passa amb el que hi ha sota el soterrani, que és d'importància molt important per les, no tan sols per les entitats, sinó per la ciutat?
Clar, quin és el seu valor, tant econòmic com
que
sé patrimonial?
Jo, que sé jo, el que és nostre, em sembla que parlàvem d'un milió d'euros. El que és nostre de la Fundació Bosch i Cardellach. L'altre, és clar, la biblioteca de la Caixa ha quedat com un lloc de consulta de coses que estan molt superades pels esdeveniments que hi han hagut, tant científicament com historiogràficament, etc. No? Però que segueix sent un petit tresor. A més, a la Fundació, a més de la Meroteca, tenim totes les donacions que se'ns van fer. Que hi ha donacions del Pau Riba, no, del Pau Vila, Pau Vila, de fundacions del Mutlló i Pujal, del Joan Sallarès, de moltíssima gent, d'Antoni Trallero, doncs que tenen valor realment, i són nostres. No, i si marxem d'allà, on van a parar? Si hem de marxar d'allà, aviam, si ens hi quedem, no hi ha problema. I si hem de marxar, resulta que nosaltres marxarem si anem allà a un lloc amb condicions, però la segona part, que és de la ciutat, també, que és què passa amb els llibres de la biblioteca.
Clar, en els últims mesos hem sabut que el Museu del Gas i l'Aliança Francesa tancaven. La marxa de la hipotètica marxa de la Bosch i Cardellach de la seva seu ens pot situar o us pot situar en aquesta mena de depressió cultural de la ciutat?
Si no es resol aquest problema, sí, però s'ha de resoldre i es resoldrà. Per això hi som.
Sou optimistes.
Jo n'he de ser optimista. I hi ha un contingut humà, intel·lectual, extraordinari a la Fundació Bosch i Cardellach, que si la Junta no hagués dimitit, seguiríem discutint la jugada, i hauríem arribat a un acord, no hauria passat res. Però al dimitir la Junta ha saltat. Què passa allà dintre? Doncs passa que hi ha hagut desacord sobre la qüestió econòmica i la imperiosa necessitat, i això sempre entre cometes, de marxar del carrer de la Indústria, que era un local... És un local més que adequat.
Doncs moltes gràcies, Marc Batlle, actual coordinador de la secció d'Arts i Lletres de la Fundació Bosch i Cardellach, per haver-nos explicat la situació actual. Bon dia, molta sort. Et seguirem escoltant aquí en aquest programa amb els batecs, on
sí,
ens
encara,
expliques part de la història del nomenclàtor.
Mentre no s'acabin els carrers de Sabadell.
No, esperem que no. Que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies,
abraçada.
Bon dia.